Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.
Què tal? Bona tarda, benvinguts, o bon dia, benvinguts al programa Portaveus. Després de finalitzar una altra ronda de torns individuals dels partits polítics amb representació municipal a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, avui és el torn de seure els partits polítics, a més del Partit Popular, que no té representació, al damunt de la mateixa taula, i en tot cas escoltar les seves opinions respecte a temes d'àmbit general i també en el tram final temes més d'àmbit local. Avui comentàvem, no hi ha un debat general en l'àmbit nacional polític que estigui al damunt de la taula, però sí que tenim temes com que acaparen portades, acaparen pàgines, acaparen hores als mitjans de comunicació, com és el tema del vaixell Ondius i amb els infectats per un virus anomenat antivirus, i que jo no sé si volen dir alguna cosa els representants que tenim aquí, sobretot vist el que va acabar passant, que tothom deia que no aniria més, que eren fets ocasionals, i va acabar passant amb la pandèmia. Per una banda tenim a l'Adrià Figueres, del Partit Popular. Benvingut, què tal?
Hola, bon dia.
Antonio Espuny, per Entesa per la Cala.
Bon dia.
Bon dia. Javier de la Fuente, pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia.
També tenim a Jordi Gazeni, per Esquerra Republicana de Catalunya.
Hola, bon dia.
I Eva de l'Amo, per part de Junts.
Molt bon dia.
Representant del Partit Popular, jo no sé si té una opinió fundada del tema este. Pareix que tot està arribant i tal com s'ha donat, pues pareix que això no passarà d'aquí, i que tothom ha reaccionat, no?, de manera important a com s'havia de reaccionar per aïllar la gent, per fer un seguiment. En principi pareix que el tema de la pandèmia tothom diem que s'havia d'aprendre, i pareix que com a mínim alguna cosa es va aprendre, no?
Bé, vostè ho ha dit, tothom ha reaccionat. Aquí crec que hi ha diferents facetes. Des del punt de vista epidemiològic, evidentment aquí res a dir, és un possible tema importantíssim, però sí que vull comentar alguna cosa al respecte. Fixem-nos com se mobilitza la societat per un fet realment important, i el que tu puguis salvar una vida ja ho pots justificar gairebé tot, però tot este moviment que ha hagut per 150 persones, sers humans, que no té importància que hagin pagat 20 o 30 mil euros pel creu, això no té res a veure, no? Però que mobilitzem a un grapat de països, un grapat de diners, un grapat de recursos, i en canvi, aquesta sensibilitat que hem demostrat que podem tindre i aquests mitjans que hem demostrat que tenim, no els apliquem en situacions que són tan o més greus. Tots aquests antibiòtics, tots aquests aïllaments, que no ens recordem de la gent que està a Gaza, els crios que estan morint i no tenen ni un antibiòtic, i que les rates els estan menjant per la nit perquè hi ha una plaga de rates, això no ens recordem. O no ens recordem els milions de crios que estan morint a Sudan del Sud, que en hepatitis C, en diftèria. Home, evidentment que la societat ens hem de mobilitzar i hem d'utilitzar els avions que facin falta, cas, per exemple, també del govern anglès a l'illa de Tristan de Cunha, però és paradigmàtic la diferència de tractament que es dona segons el destinatari. És increïble com la societat podem ser tan, si em permeteu l'expressió, hipòcrites, de valorar segons alguns elements d'una manera i elements com a mínim d'igual importància d'un altre. Jo crec que ens hauria de caure la cara de vergonya en qui correspon de permetre situacions dramàtiques que s'està produint des de fa mesos, des de fa anys, i reaccionar d'aquesta manera, que és bona, en aquesta situació en concret.
Moltes gràcies, home. Suposo que el tema no és tant pel 150 que anaven dalt, sinó pel que podia passar per a la resta de la societat si això s'escampava. Antonio Espuny.
El mateix que pot passar a Gaza si hi ha una epidèmia, exactament el mateix.
Bé, sabeu que este virus, que es veu que el transmetix una rata que és endèmica de la Patagònia i del sud de Xile, se veu que el que va fer, o que el barco este ja tenia, portava també ja dues persones mortes a bordo. A l'Argentina és normal, perquè es veu, vaig llegir una notícia que l'any passat a l'Argentina havien mort unes entre 25 i 30 persones d'este virus, però que bueno, estava controlat en una zona pues, que està molt poc poblada, molt poc densament poblada, i llavors pues, bueno, se pot controlar perfectament. El mal ha sigut això, el fet de que s'hagi embarcat en un barco que anaven gent, bàsicament tots europeus. Clar, potser amb aquests altres països que s'han nombrat, pues, bueno, el que és l'Estat està poc desenvolupat, sense traure-li dramatisme a la situació i sense traure-li precisament aquesta necessitat de solidaritat de per part dels altres països. A nivell personal trobo que Europa ha reaccionat, sobretot els països mediterranis, han enviat recursos, per exemple, al tema de Gaza, però hi ha un govern que es diu Israel que no deixa que entrin aquests recursos, perquè els recursos i el mitjà està a la frontera d'Egipte. Han arribat ara, que d'alguna manera també és per a llamar l'atenció, de la mateixa manera que la premsa quan centra l'atenció en este cas del barco, pues, llama l'atenció. Però bueno, jo penso que s'ha actuat correctament, perquè al fi i al cap el que se tracta per part dels responsables dels diferents països en respecte als seus ciutadans, aunque siguen dos o siguen deu o cents, és ajudar a que aquestes persones puguin tornar a casa i que siguin atengudes degudament sense ficar en perill al resto de població.
Molt bé. Xavier de la Fuente, del PSC.
Aquí tenim un clar exemple del nivell de solidaritat que tenim com a país. Jo crec que no es va il·ludir quan ningú, tothom la por, jo també veig que tenim una mica visió túnel en el sentit de que clar, al ser gent acomodada, amb diners, pues, bueno, ha tingut això, més alcance mediàtic. I a vegades pues, això, ens fixem en el detall que no en la necessitat, no? Però si ens fiquem a analitzar només el tema este, s'ha de dir que hem tingut un nivell de responsabilitat l'Estat molt important, eh? S'ha coordinat els protocols sanitaris, perquè tampoc se podia abandonar aquesta gent a la seva sort. A l'estret cada dia morin de gent, evidentment, en pitjors condicions, i que això pues, s'ha portat a nivell europeu, jo crec que d'una forma bastant correcta. S'ha prioritat la seguretat sanitària i la protecció de la població. S'ha informat de que no era el mateix que el Covid, que a alguns li han volgut donar importància, i el lamentable, jo diria, de tot aquest episodi és la utilització política que es fa d'estos casos, no? De bueno, ara portareu aquí al país, ara ens contaminarem tots, i ara, bueno, és una mica lamentable el que ha passat a Andalusia i que estan en plenes campanyes autonòmiques, no? Llavors, pues, bueno, és un tema que una resposta institucional coordinada, i a vegades governar pues, és això, prendre decisions difícils i no buscar rèdits polítics fàcils com alguns, sinó pues, s'ha assumit el tema, s'ha buscat una solució i ara això està sortint, no? Ara ens hauríem de dedicar a això, a Gaza, a l'estret, a tots aquests problemes més importants.
Moltes gràcies. Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana.
Bé, doncs pel que coneixem, no, que amb les notícies que ens arriben i que ens posen a tots alerta, també anar en compte, perquè avui també quan entres en algun mitjà doncs, informatiu, també doncs, has de ser molt crític en saber destriar doncs, allò que, si no són mitjans doncs, realment doncs, contrastats, has d'anar molt en compte, no? Perquè aquesta utilització doncs, de la informació de casos greus, a més, com pot ser doncs, este virus, no? Este antivirus, s'ha d'anar molt en compte, no? Jo el que veig, doncs, també després de l'experiència tinguda amb la Covid, no? És que evidentment la gent està sensibilitzada amb això, de totes formes que estem en una societat prou madura per entendre de que bé, doncs, hi ha dos punts importants. Un és la solidaritat, que un estat doncs, se posa a prova, i jo crec que ells doncs, miren d'actuar amb responsabilitat i amb rigor de que tenen al darrere doncs, la salut doncs, de tota una societat, no? Que jo crec que traspassa fronteres, però a la vegada doncs, de la mà de l'Organització Mundial de la Salut doncs, se prenen unes decisions, no? Que esperem doncs, hagin sigut les encertades, no? Només desitjar doncs, que realment això doncs, estigui controlat tal com diuen, i que aquests PCRs que s'han de fer doncs, que d'alguna manera doncs, surtin negatius i que tot això doncs, sigui un malson, no? que es pugui superar.
Molt bé. Eva de l'Amo, de Junts.
Bé, jo crec que este cas en concret, agafant el fil que explicava el company Adrià, realment el que ens mou, sobretot, crec jo, és el record que tenim de fa poc, fa 6 anys que vam tindre el coronavirus, i que en este record de pensant que va ser un virus que no el veiem a prop, però que al final va ser un desastre mundial, això és el que realment fa reaccionar ràpidament la por, la psicosi que se fa en esta situació. Lamentablement, quan veiem la possibilitat d'estos desenllaços tan dràstics, pues és el que ens fa més actuar ràpidament. Evidentment que s'ha d'ajudar a tothom, però hi ha casos evidents, com a les guerres, com totes aquestes urgències que hi ha a tot arreu, que no ens fan moure massa de la cadira ni del sofà. Però és en temes així que veiem que és possible desenvolupar un desastre mundial, com va passar el 2020, i jo crec que és això bàsicament el que fa que tots ens haguéssim ficat, ens haguéssim preocupat i ens hagués sigut un tema tan bueno, que s'ha parlat tant, i bé, sí que s'ha reaccionat ràpid i ho celebrem, evidentment, però lamentablement crec que aquesta acceleració és sobretot per les possibles conseqüències que hagués pogut tindre si no s'hagués agafat a temps.
Molt bé, hi ha un altre tema que estava al damunt de la taula de tots els mitjans, i que a l'arribar el tema este de l'antivirus i del vaixell este que havia d'arribar a les Illes Canàries, doncs diguéssim que es va raconar una mica el tema mediàtic, ja sabeu que es mou moltes vegades per corrents, que era el tema d'aquestes accions que porten a terme gent que està acreditada en rodes de premsa i que són influencers, i que, bueno, que d'alguna manera havien arribat en les darreres setmanes a crear certes problemàtiques al voltant de la manera en què cobrien algunes informacions, alguns actes, o que fins i tot perseguien majoritàriament a gent que estava, diguéssim, a primera línia o a primera línia de la política, o que d'alguna manera estaven implicats en algun tema mediàtic, fins al punt de convertir-ho pues, en una mena de circ i despertar i despertar, pues, diguéssim, que les queixes de moltíssima gent que se sentia acosada per aquestes actuacions. Estic parlant de, bueno, de gent com Vito Quiles, que era l'últim que va crear certs problemes i que tots recordem les imatges perseguint a la parella del president del govern, etc, etc. Jo volia deixar aquí damunt de la taula una mica l'opinió que tenen vostès al respecte de totes aquestes accions i aquesta manera d'actuar. Adrià Figueres.
Bueno, hem distingir si entenem l'influencer com un tipus de periodisme o l'influencer com una d'aquestes activitats que ara estan de moda. Evidentment, si un influencer no és periodista i actua com a tal, pues, per lògica faria un intrusisme laboral. I els periodistes sabran el que han de fer. El que sí que és cert és que cada vegada hi ha més gent de cert calibre que adopten unes posicions i unes actituds que realment són impròpies d'un estat de llibertat. No? Jo suposo que aquests polítics que se senten acusats per aquests individus, pues, ho han de passar malament. Crec que això s'hauria de regular. Però finalment tot això desemboca en un tema que és el periodisme. El periodisme que té diferents vessants. El periodisme, i no és que me'n vagi de camí, sinó que crec que va lligat, el periodisme és l'art de saber informar, no de saber opinar. Durant molts anys, quan se va restaurar la democràcia, hi havia una sèrie de mitjans informatius, ja sigui diaris, ràdios o teles, que tenien unes postures molt determinades i una notícia, segons la llegies, escoltaves o miraves, veus en seguida de quin peu calçava, no? Després la cosa va semblar que s'anava més normalitzant, el periodisme va passar a ser més objectiu, entre cometes, ja tornem amb una... estem fent una altra fase d'involució. Hi ha massa mitjans informatius que sembla que siguin portaveus de... Podríem començar amb premsa comarcal, amb televisions autonòmiques, amb televisions privades estatals, no cal citar noms, crec que tots en som conscients, i això és perillós, perquè en una època de informació com estem ara, en aquest accés que tenim a les xarxes socials tan generalitzat, en aquest accés a una informació a 30 segons del que està passant a tot el món, la influència és molt gran, i hauríem de ser molt curosos a l'hora de poder valorar la influència, la redundància dels influències pròpiament dits.
Molt bé, Antonio Espuny.
Bé, estem a l'època d'internet, estem a l'època que tothom pot accedir, que tothom pràcticament pot opinar de tot i pràcticament tothom pot tindre un canal, tothom, qualsevol persona pot tindre un canal allí on expressar la seva opinió, sigui certa o no sigui certa, pot ficar els datos, siguin certs o no siguin certs. El que passa que en aquests casos, i tornant al que has dit, d'aquests personatges, aquestes actuacions pues, se'n surten de lo normal. S'hauria de respectar més la vida privada de tothom, de qualsevol polític, sigui de dretes, sigui d'esquerres. Però bueno, ja hem vist un parell o tres de sentències que pues, bueno, la justícia espanyola, com sempre, coixeja del mateix costat. Resulta que totes les d'alguna manera agressions, perquè al final no deixen de ser agressions a la vida privada, doncs hi ha uns els jutges doncs no ho consideren tan greu com quan passa en altres personatges, no? I a mi em sembla que això és molt greu, perquè les persones, tots els càrrecs polítics tenen família, tots els tenen persones, i aquests càrrecs polítics tenen tant de dret com nosaltres mateix de poder anar a veure una pel·lícula o de poder-se anar a un restaurant, a sentar-se i poder parlar amb els amics o fer una mica de tortúria sense que tingui que ser agredit per aquests personatges. Clar, aquí s'hauria de saber pues, precisament tot el que ha passat en aquest cas, el cas que has nombrat, perquè també s'estan preguntant qui li va dir a aquesta persona que la dona del president estaria en un restaurant concret, en una hora concreta. Pues bé, tot això és, penso que això atenta contra la integritat dels que d'alguna manera vivim amb aquesta societat, perquè avui perquè som polítics, demà perquè serem cantants o seran milionaris o altres, doncs, bueno, jo crec que això la gent hauria de tindre molta cura i escoltar realment les notícies reals, no les notícies que tot este món crea.
Molt bé, Xavier de la Fuente, del PSC.
Jo no sé què estem fent parlant aquí d'un tipus fascista i assetjador. No sé quin interès pots tindre en haver tret este tema, Franquín, però podíem haver parlat de trios, de poliamor, de sexe dels àngels, de la procreació de les ranes, o de com cuinar les anques de rana, no? Seria un bon... I per què no parlem dels problemes d'habitatge, dels temes importants, no? De la solitud no volguda, de la mobilitat. Si no ens volem escalfar, pensant en què ficarem els programes, pues, podríem parlar de què farem el dia de l'eclipsi, o podríem parlar de quan es produirà el fi del món, no? I això sí que seria viral, autènticament viral. I si vols algo viral, pues jo ara agafo, me pujo damunt de la taula, me despullo i me cago aquí damunt de la taula.
Davant meu no, per favor.
Però este seria l'estil, no? Una mica l'estil de com generar programes virals, que no es tractava de faltar ningú.
Ja he vist per l'entrenaves.
Jo crec que al final parlar de personatges d'este calibre que no tenen cap principi, diguem-ne, o sigui, el seu objectiu és simplement cridar l'atenció, fer confrontacions directes, anar a fer mal, com diuen aquí, directe a les persones, amb missatges supersimples i emocionalment dubtosos, pues, això és el que busquen, una personalització extrema, una narrativa antisistema, una hibridació entre influencer i reporter, i això no aporta res a la societat. Jo crec que hauria altres temes que valdria més parlar que no d'este senyor.
Molt bé. Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Bueno, parlant del Vito Quiles, de l'Endongo, de tota esta tropa, jo, sí, al Senat lo deixen entrar.
Perquè personalitzar una persona sola.
Bueno, no, però n'hi ha diversos, però per exemple el Vito Quiles al Senat lo deixen entrar, el pots veure per aquells passadissos i el deixen
perquè
entrar
algú,
qui mana.
Algú li ha donat l'acreditació.
El Senat és el Partit Popular que li interessa jugar amb aquestes eines, no? Jo crec que hem d'analitzar algunes coses, o sigui, jo crec que els partits polítics el que els interessa és influir en l'opinió pública, o sigui, jugar amb la democràcia, vèncer la democràcia, quan vèncer la democràcia vol dir que utilitzar totes les eines que puguis i més per a doblegar i fer-te vindre cap a tu, doncs allò. I utilitzen tot això. Ara, si recordeu, en política local també passa, o sigui, se creen uns personatges, el Vito Quiles és un personatge que s'ha creat, utilitzat per un partit polític, a la Cala ara també ho veiem, ho hem vist ja en les eleccions, on se creen personatges com pot ser Ramon Trescales, com pot ser ara està de moda una tal Elia, doncs que són personatges creats per fondo, per partits polítics, que el que intenten és doncs influir i portar l'aigua cap al seu molí, i això és així. Hi ha una consideració a fer que crec que anem millorant, o sigui, cada vegada tenim més eines i hem d'anar més en compte i com utilitzar-les, perquè els partits polítics sembla ser que sí que les utilitzen i estan immersos aquí, és algo que se va millorant. O sigui, fa les últimes eleccions va haver una... El tema de les xarxes socials va entrar en ple. Primer doncs, va ser una miqueta més tènue, però esta última vegada això va entrar en ple. I ara tenim un ingredient més, que és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial que fa que periodistes no faci falta que siguin periodistes per estar a xarxes socials, que els abogats no cal que siguin abogats per assessorar governs, perquè tenen intel·ligència artificial i d'alguna manera pues, se fan passar per això, amb totes les errades que poden tindre, no? O sigui, estem en un món molt, molt eteri i que tot val molt poca cosa, no?
Molt bé, Eva de l'Amo, de Junts.
Pues sí, la veritat és que se fa ús d'estos personatges, tots els partits tenen els seus defensors, els seus detractors, i quan hi ha un govern a l'Ajuntament o a on sigui, doncs sempre hi ha perfils favorables i perfils desfavorables a uns i als altres. Ningú se'n lliura, és així, la realitat és així. I bé, la realitat, la intel·ligència artificial, pues sí, se fa servir des dels advocats, des dels polítics, regidors que també l'han fet servir molt, des de, pues això, estos perfils que hi ha ara nous de les dues bandes, perquè només cal mirar les xarxes socials per veure que hi ha d'uns altres,
els reis, uns falten i els princeses, més al respecte, els condes i els marquesos,
uns altres falten menys, uns altres que si són lladres i uns altres que si són, bueno, hi ha una mica de tot. Al final, pues bé, és cada un farà o li farà gràcia el perfil que li és més més favorable i menys gràcia aquell que no li és tant. Però això tots ho patim. I per tant, doncs bé, són les regles que estem ara habituats ja a jugar. Per tant, bé, estos perfils a nivell de periodistes, com el cas este de Vito Quiles o altres, doncs també responen a interessos partidistes i és així, a tots els nivells.
Molt bé, entrem en l'àmbit més local, hi haurà dos intervencions també i el tema són els pressupostos. Uns pressupostos que el govern sortint va manifestar que ja tenien enllestits, que havien rebut el vistiplau del Ministeri d'Hisenda i que l'actual govern s'està mirant amb l'objectiu de, segons ha manifestat, de veure pues, allò que li va bé i allò que creu que pot canviar d'aquests pressupostos depenent pues, de la seva manera de veure el poble i les seues necessitats. Uns pressupostos que en teoria, pues, no, pel que s'ha comentat, no haurien de tardar a aprovar-se, però que bueno, segurament es veuran des de dos punts de vista ben diferents. Adrià Figueres.
Bé, potser no seria jo l'havia indicat per començar, no? Però bueno, a veure, si l'anterior equip de govern ja tenia uns pressupostos preparats i ara hi ha un altre equip de govern i pensa d'una altra manera, doncs és perfectament legítim que pugui haver els canvis que considerin oportuns. Això és indiscutible. Ara bé, no és un tema de pressupostos, el tema hem d'anar més a lluny, és a dir, el dia 17 d'abril se produeix una moció de censura amb un any que s'ha treballat 3 anys i mig, llavors aquest nou equip de govern haurà de justificar molt bé de cara a la població si hi ha unes alteracions significatives de cara al pressupost, sobretot Javi, hauràs de justificar molt bé tu perquè formaves part l'anterior equip de govern.
No tinc un duro.
Home, no, parlem dels pressupostos. A partir d'aquí veurem els resultats. Els resultats d'anterior equip de govern estan, els números estan, els podem discutir, que per això l'Antonio és l'expert, podem discutir els números, però els resultats aquí estan. Jo en aquest moment no puc dir res més perquè no sé la intenció que té el nou equip de govern en relació als pressupostos, llavors seria especular.
Molt bé, Antonio Espuny, d'Entesa per la Cala.
Bé, el govern el que pretén és aprovar el més ràpid possible els pressupostos. S'han fet una sèrie de petites modificacions, més que de modificacions d'acondicionament a el que l'Estat mos va demanar, perquè l'Estat, tot i que va donar el vistiplau, sí que va ficar una sèrie de recomanacions, perquè encara hi havia algunes partides que s'excedien en el gasto. Amb això nosaltres ho hem tingut, ho hem regularitzat. Ara s'estan acabant ja de fer pràcticament els últims informes. El que passa és que permetem, Adrià, que no exposi res fins que tots els regidors del consistori tinguin el pressupost i ara n'hi hauríem a discutir-ho prèviament al ple, no?
Entenc que em donis preferència, ho entenc.
No entraré en detalls del que contempla el pressupost, sinó simplement és donar d'alguna manera sortida a les necessitats que té el poble i els compromisos que té el poble. Després, si hi ha diners, si tot el que s'ha dit, que en part, o per almenys el que ja que l'hem nombrat per part de Ramon, d'este influencer, o no sé com dir-li, Ramon, Trescales, els diners que hi havia en caixa, que va dir que hi havia 5 milions i tot això ja et puc assegurar que no és cert, i al ple pues, podrem explicar en quina situació en part hem trobat a l'Ajuntament i quines són les mesures que prendrem per a, d'alguna manera, tirar endavant el poble i en tots els compromisos que tenim, que són molts.
Molt bé. Javier de la Fuente, del PSC.
Sí, sí, jo em vaig comprometre i jo aprovaré els pressupostos. Els pressupostos que es presentin, jo els aprovaré. Per què? Perquè és la manera de tirar endavant això, les necessitats del poble, penso que l'Antoni ho ha explicat, no? Ara, quan els ficaran sobre la taula, doncs veurem, perquè els papers sempre a vegades mascaren una mica la situació real de Caix, però bueno, jo crec que modificacions de capítols no n'hi hauran, no hi haurà. Jo tampoc vull descobrir cap cosa, però no crec que hi hagi aquí, perquè això ja et ve molt limitat, i el que tirarem més endavant, i després, si a mesura que hi hagin ingressos o despeses extraordinàries o qualsevol cosa, doncs se farà com s'ha fet sempre qualsevol govern, doncs fer modificacions de crèdit que vagin adaptant a la realitat. Bueno, hi ha gent que parlava que aquí que han d'entrar tants de milions, bueno, de moment tot això, fins que no estigui damunt la taula, lligat, passi pel ple i realment aquests diners en caix, doncs és tot una mica paper mullat, és una mica aquell cuento que t'explicaven, no? El cuento de la lechera, que tindré tantes vaques i amb tantes vaques faré tanta llet i després podré fer no sé quants formatges. Pues sí, si arriba a la gent que té deutes amb el municipi, paga, evidentment que els comptes surten, si no, pues no surten. Llavors, pues bueno, a mesura que vagin arribant aquests ingressos o no, o despeses extres, pues anirem modulant.
Molt bé, Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Sí, bueno, doncs de pressupostos, igual com comenten els meus companys, jo crec que per respecte hem d'esperar, o sigui que potser no era este encara, però bueno, jo entenc que volguéssim saber, quan estem al maig, entenc que sigui d'interès, doncs, què em pensa fer este govern dels pressupostos. Els pressupostos se tiraran endavant, aquesta és la novetat. La novetat és que els pressupostos s'aprovaran, que és el que no podia passar amb aquell govern que hem rellevat, no? I estos pressupostos, doncs, han de ser uns pressupostos, doncs, que servixen per al poble, que puguin portar inversió, que puguin portar, doncs, aquells recursos, doncs, que necessitem per a tirar endavant. Sí que és veritat, doncs, que a l'alçada que estem, i això no descobrim res dient-ho, moltes de les partides, doncs, estiran molt ajustades ja, perquè quan tu aproves l'any corrent, doncs, aproves el pressupost del 26, l'aproves al maig, doncs han passat ja uns mesos, no? Que és això una mica, doncs, el que hem de gestionar també i el que hem de fer. Ara, coses que sí que ja hem parlat, que ja s'han fet i que també ho contemplaran els pressupostos, jo crec que es pot parlar, això sí, doncs, de la diferència d'entrada que hi haurà de remuneració dels òrgans de govern. Evidentment, quan ja no comptem en un càrrec de confiança com és l'assessor a l'alcaldia, doncs això ja d'entrada ja suposa un estalvi gran, però després també, doncs, la situació d'aquest nou govern, que comporta, doncs, que hi hagi només tres dedicacions complertes i la resta, doncs, tres de més d'indemnitzacions per assistències o dietes i una mitja dedicació, doncs això fa que d'un pressupost doncs, d'òrgans de govern que valia 400.000 euros, doncs, poguéssim estalviar uns 97.000 euros actualment, però que en un any natural estaríem parlant de 229.000 euros, que és el que valdria este òrgan de govern, estaríem parlant d'un estalvi de 171.000 euros, que jo crec que és significatiu.
Molt bé. Eva de l'Amo, de Junts.
Bé, el pressupost, com s'ha dit aquí, estava quadrat. Teníem l'informe favorable d'Hisenda en els petits ajustos que s'havien de fer i evidentment era un pressupost que s'havia d'aprovar, entre altres coses, perquè el que abans formava part de l'equip de govern anterior, quan va deixar el govern, va dir al ple que ell per responsabilitat aprovaria els pressupostos perquè també era partícip d'aquests pressupostos. Per tant, això ja no cal justificar-ho més. Haguessin hagut pressupostos aprovats. A banda d'això, també seria estrany que formen part, el que abans formava part del nostre equip de govern, ara no no votés a favor del seu propi pressupost. També seria una mica estrany, però bueno, com tantes coses estranyes s'estan vivint estos dies, també tot seria possible. Lo que sempre està sortint, los sous de l'equip de govern, bé, això no, trobo que el que més interès té és que al final de l'exercici realment estos estalvis, que tots són bons, evidentment, realment se veiguen a la liquidació del 2026, perquè per molt poc que es cobri, si al final no és efectiu i no s'ha fet la feina que s'havia de fer, però llavors per poc que cobri seria car. Per tant, poca cosa a dir, esperem que s'aprovin el més aviat possible, trobo que ja s'haurien d'haver aprovat, perquè aquests petits ajustos tampoc no poden, com sabem, són uns pressupostos molt limitats per Hisenda, i evidentment en el moment en què estos acords, que esperem que realment l'equip de govern actual ho porti a terme, en el moment en què estos acords se faiguen efectius, en una modificació pressupostària se podria fer qualsevol augment de pressupost.
Molt bé, segon torn per al representant del Partit Popular, Adrià Figueres.
El setembre del 23, quan se va nombrar quan se va parlar aquí amb el programa de la figura de l'assessor, vaig dir que jo no entrava en la valoració del que podia cobrar, sinó els resultats. Ara el mateix. El que vosaltres s'heu ficat com a dedicació exclusiva, els tres que s'han ficat, l'altre de mitja jornada i els demés per assistències, doncs és una cosa que vosaltres heu de considerar si és el correcte o no. Com a ciutadà, és xocant que l'anterior equip de govern tenia una dedicació plena a l'Ajuntament, no se'n sortia de feina, i vosaltres dedicant en principi la meitat d'hores heu de fer la mateixa tasca. Bueno, veurem els resultats, vull dir, ara també estem aquí especulant. Jo crec que no hem de parlar de quantitats, hem de parlar de resultats. El que sí, hi ha una cosa que me sobta una miqueta, i és la figura d'aquests assessors externs que heu buscat, són advocats, que també venen a temps parcial. És a dir, una cosa, i vosaltres sabeu igual o millor que jo, és l'assessor jurídic, i l'altre l'assessor d'un equip de govern. L'assessor d'un equip de govern, baix del meu punt de vista, sense citar noms, no importa els noms, la seva missió és poder recuperar deute incobrable, poder negociar en empreses determinades, és a dir, poder aportar rentabilitat a un ajuntament. Aquesta és la figura de l'assessor pròpiament dit. L'assessor jurídic és aquell que mos prepara, que mos informa i que després, per cert, si anem amb contenciós també mos ho cobrarà. Però bueno, no entrarem en detalls. Per tant, valorem al seu moment, quan vosaltres tinguésseu tota la informació econòmica i resultats adequada, si ha sigut o no rentable la figura de l'assessor que vosaltres tan contínuament esteu mencionant. Llavors el temps dirà si teniu raó o no teniu raó. Però, repito, és sorpresiu que hagi ja contractat a temps parcial a dos advocats, quan aquí tenim la secretària de l'Ajuntament i tenim a Dani Llevat.
Moltes gràcies. Antonio Espuny, d'Entesa per la Gala.
Sí, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és un ajuntament que quan vam entrar el 15 era un malalt terminal. Hi havia pràcticament 90 contenciosos. Havia estat gestionat per unes persones que pràcticament després a l'any 16 va entrar la Guàrdia Civil en aquella operació i ho estan tots encausats en els juïs penals que segurament al setembre-octubre se celebrarà. Llavors totes aquestes persones estaven d'assessors aquí i cobraven, no te vull dir el que cobraven, però n'hi havia que cobraven 380 euros l'hora. La facturació d'EFI al poble eren 380 euros l'hora, les hores que dien que dedicaven. En aquest cas, normalment cada setmana estaven un dia a la setmana, però facturaven unes 40 hores a la setmana. Això jo he vist les factures. Llavors, nosaltres vam entrar i jo havia tingut relació amb, bueno, jo ja quan vaig estar d'alcalde ja vam tenir relació amb unes persones que portaven temes urbanístics de, pràcticament de tota Catalunya i de fora de Catalunya, i d'alguna manera en aquella situació de 90 contenciosos pues, va ser que ens van ajudar a encaminar i encarar. No tot van ser contenciosos, també va ser assessoria, el que tu has dit, a ajudar a negociar. I fico l'exemple de l'aigua. L'he ficat moltes vegades i la repetiré les vegades que facin falta perquè la quantitat és importantíssima per les economies del nostre poble. No vam arribar a cap juí, simplement amb una negociació amb l'empresa van entendre que ho havien fet malament i que l'Ajuntament tenia raó en el que estava
l'equip
de govern en aquells moments que érem nosaltres, perquè l'anterior equip de govern va fer els acords que va fer. Teníem raó el que estàvem reclamant i d'alguna manera van aconseguir un estalvi per tot el poble importantíssim, que jo el quantifico i no m'equivoco, en voltant dels 25 milions d'euros. 25 milions d'euros. Si ho divideixes pels habitants, te sortirà quan vam estudiar.
Molt bé.
Són diners ben invertits.
Senyor Espuny, tindrà un segon torn.
Són diners ben invertits. Acabo.
Gràcies. Javier de la Fuente.
Bueno, pareix que estem parlant aquí d'uns pressupostos i que l'Ajuntament està parat i menys de, més lluny de la realitat. Aquí hi ha tota una sèrie d'inversions que venen de temps A, dels Next Generation, que s'estan acabant de desenvolupar. Hi ha 2 milions també que hem d'acabar de gestionar dels fons de transició nuclear i això, al marge de que s'hagin prorrogat els pressupostos, doncs, evidentment seguim treballant i a més bueno, alguns se'ns ha multiplicat la feina, els nous companys de consistori, doncs, evidentment hi ha coses doncs, que encara no tenien el detall i ara doncs, bueno, un s'ha de multiplicar i fer esta feina i encantat de fer-la i que a més sempre ho he dit, hi ha temes tan importants que s'han de desenvolupar i que l'oposició els ha de conèixer i que els veïns l'han de conèixer, no? Llavors estem treballant en aquest aspecte, no? I jo me sorprèn, no? Perquè a vegades quan veig les notícies se parla de el govern de Junts i ara depèn, quan interessa és no, el que estava l'equip de govern i el nostre equip de govern, bueno, sí, va haver una gestió econòmica que evidentment el Partit Socialista va participar i que seguirem desenvolupant. No és només un tema, no sé, tenen esta, no sé, deuen ser família del màgic Andreu i sempre la medalla i la medalla. Pues no, és la feina de tots, perquè jo recordo que hi ha temes com este de Marina Sant Jordi i la necessitat de ja hi ha una resolució judicial i estem parlant de quasi 7 milions d'euros. Això és una feina feta durant anys per part de treballadors municipals i ara pues bueno, estem en el moment d'anar recollint esta feina feta, que l'han fet tots uns des de l'equip de govern, altres estiran una mica més i ara seguirem reclamant tot això. Això es tracta de gestió i resultats, no? Llavors estem en este punt que hem de desbloquejar ja este acord i tirar endavant.
Molt bé, per evitar que hi hagi confusions, quan parlava l'Antonio Espunyà he comentat tindrà un segon torn, el segon torn era este, és a dir que no, a veure, mai confós, el segon torn era este. Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana.
Sí, gràcies. Quan sento a Junts i al Partit Popular parlar de que quan parlem dels sous i de veure bueno, que ja es veurà, no? I que el temps dirà, no? Me recorda els temps de Convergència i Unió de l'Andreu Martí, quan parlàvem amb EFIAL, quan criticàvem amb el que s'emportava, el que cobrava EFIAL per gestionar la cala gestió, i també ens deien el mateix. Ja ho veureu, el temps dirà, perquè això som els millors, tal. Bueno, pues això, jo sí que vull dir, quan parlem de l'assessor i de lo que representa, no? L'assessor és un vell conegut de la política calera, i tots coneixen bé Adrián, va ser exregidor del Partit Popular, va votar a favor des de l'oposició a crear la cala gestió conjuntament amb el govern de Convergència encapçalat per l'Andreu Martí, que serà jutjat per l'Audiència Nacional este pròxim setembre-octubre del 2026 i que segurament que en sentirem parlar. O sigui, aquestes són les persones d'alguna forma, saps, que no els portem d'assessors. Jo també s'hauria de diferenciar si és un assessor, si és un advocat que contractem. És un assessor que és un tapat que s'assenta a la cadira de l'alcaldia, perquè per part de tothom sabia que si s'havien de parlar i decidir de coses importants, havies de parlar amb l'assessor. I això és la rutina que hi havia en estos, en este govern que hem substituït, per sort.
Molt bé, i tancarà aquest torn i també aquesta tertúlia Eva de l'Amo de Junts.
Bé, sembla que el gran triomf o el gran objectiu a batre i aconseguir en este mandat d'un any és pues, traure la figura de l'assessor de l'assessor de l'alcaldia que vam tindre, i bé, és la gran victòria, no? Pues, si este és l'objectiu, marxeu cap a casa, ja està, ja se l'heu carregat, no entenc tanta... I evidentment, aquest home o aquesta persona pues, va ser del PP, va ser de Ciutadans, tots ens hem relacionat entre tots. Jo vaig formar part de l'equip de govern de l'Andreu Martí, vostè, senyor Gasani, també va ser, vostè sí que va ser primer tinent d'alcalde del senyor Andreu Martí, quan començava a fer ja...
Però tu ets del seu partit, Tu feies reunions...
Sí, però vostè era primer tinent d'alcalde...
D'un altre partit.
Vostè era primer tinent d'alcalde del senyor Andreu Martí, i no va detectar res, és que és estrany també, vull dir, al final tots ens hem relacionat entre tots i tots sembla ser que bé, les nostres responsabilitats pues, les hem eludit, perquè jo no vaig ser mai primera tinent d'alcalde, encara que ho repeteixi, per molt que repeteixi...
Tu no estaves a la Junta de Govern de l'Andreu Martí?
Per molt que repeteixi, i vostè també, no?
Sí,
vale, o sigui,
per evitar que es pactés amb el Partit Popular de Ricardo Llavó.
Però no vau evitar res, sí, lo que, tot el que ha passat
van
després.
Van personar l'Ajuntament
no
a la causa.
No vau evitar res del que tot del que ha passat, del que van entrar a la Guàrdia Civil, tot això, s'hagués pogut evitar quan vostè era primer tinent d'alcalde, i no es va evitar, pues, bueno, tots tenim la nostra part de culpa i al final pues, bé,
ha d'anar acabant,
tots tenim relació en tothom perquè som un poble i tots ens coneixem molt que vulgui donar la responsabilitat a una persona, pues, bueno, tots som partícips del que tenim ara, per tant crec que el gran objectiu o l'únic sembla ser és eliminar la figura de l'assessor. Ara en tenen dos, perquè segueixen sent assessors, no són lletrats, no són, se'ls ha contractat com a assessors, i bé, abans en teníem un i ara en tindrem dos. I al final, els resultats sí que compten, perquè el 25 s'ha demostrat quins eren els resultats.
Ha d'acabar,
I ara cal veure el 26,
la residència. Vendre la residència.
A veure el 26 quin serà el resultat.
Vendre el patrimoni més important de l'Ajuntament.
Ha d'acabar. Gràcies al 5, com sempre, Adrià Figueres, per part del Partit Popular, Antonio Espuny, d'Entesa per la Cala, Javier de la Fuente, del PSC, Jordi Gasani, d'Esquerra Republicana, i Eva de l'Amo de Junts. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem primer en els torns individuals dels partits i, posteriorment, en una altra edició del Portaveus Tertulià. Gràcies. Fins a la pròxima.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Gràcies i bon dia.
Adéu, bon dia.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, tertúlia entre els representants dels grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Entesa per la Cala, Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.